Continuem al matí a Ràdio 4 i ja el tenim preparat el divulgador de les tecnologies. Jordi Flamarí, què tal? Bon dia.
Hola, Ramon.
El punt de partida que ens proposa Jordi no és un altre que a què ens dedicarem quan els robots ens facin tota la feina.
Sí, senyor. Avui venim a parlar de robots i de robots, no que ens robaran les feines, però que sí que faran bona part de la feina que fem actualment els humans.
Escolta, jo aniria per aquí, comencem per aquí, parlant del mercat laboral, és a dir, ara haurem de tenir en compte quan... No nosaltres, que ja estem ficats en això, però la gent, quan arribi, sí, tenir en compte l'hora d'escollir una formació determinada o escollir una feina, un sector, de dir, bé, quins àmbits és més fàcil que siguem substituïts de manera evident per màquines i doncs en quins encara tenim marge perquè la intel·ligència humana pugui aportar alguna cosa.
Sí.
Tipo creativitat o no sé, saps? O sigui...
Creativitat, contacte humà, l'empatia, potser seran coses que...
I parlar amb ells perquè algú haurà de fer-ho, no?
Ja, bueno, de fet ja parlem amb les màquines i algunes màquines tenen millor conversa que molts humans. Sí. La veritat és que, a veure... No és que haguem de patir pel nostre lloc de treball, però sí que progressivament, depèn també dels informes que agafem i de les consultores que seguim, doncs el que sí que s'està veient és que progressivament bona part de les feines que estem fent els humans, bona part del nostre dia a dia laboral, serà assumit per robots. Quan parlem de robots, parlem d'automatismes, d'automatització. Mm-hmm. Això no és un fenomen que estigui parlant jo d'aquí del 2050 o d'aquí 100 anys, és un fenomen que ja és real, és actual, que ja està passant, que ha passat i que l'hem viscut. Als Estats Units, sense anar més lluny, ja s'han destruït més de 5 milions de llocs de treball derivats de l'automatització. Però si mirem les fàbriques...
I això
fàbriques...
Trump no ho revertirà, diguéssim.
Home, parlant de Trump, el seu discurs polític és doncs, que els americans, una mica de proteccionisme, i ell parla de dels xinesos o dels immigrants, no?, com a una amenaça als llocs de treball de la gent. Però Trump no parla dels robots. I realment l'amenaça, quan parles amb els experts i llegeixes articles i estudis, realment l'amenaça de destrucció de llocs de treball no és de la immigració, és de l'automatització, és de que màquines prenguin el control o que facin coses que fins ara feien els humans. Als Estats Units va haver un estudi a finals de l'any passat que deien que si cobres menys de $20 l'hora, tens molts números que en aquí 5-10 anys la teva feina desaparegui. És a dir, les feines poc qualificades, feines de carregar pes, feines de molt de físiques, per exemple, ja estan...
Mecàniques, no?
Mecàniques, reiteratives. Feines d'anàlisi de dades, també. Les màquines pensen molt més ràpid, analitzen molt més ràpid i prenen decisions molt més ràpid i de vegades molt millor que els éssers humans.
Bé, per tant, això està quantificat, eh? Deies de feines, doncs, depèn del que es pagui, no?, de per sota una quantitat determinada. S'estarà més o menys de cada... Quines feines són les que correrien perill, per entendre'ns de grans números.
L'administració Obama parlava d'això, de feines de menys de $20. El Banc Mundial, per exemple, diu que 6 de cada 10 feines en els països desenvolupats, no estem parlant, estem parlant de casa nostra, doncs que 6 de cada 10 feines són susceptibles de ser substituïdes per robots, per ser substituïdes per algoritmes, per programes informàtiques, en definitiva.
Clar, això planteja tot un seguit d'interrogants, perquè, doncs, evidentment, hi haurà altres sectors que encara doncs, la intel·ligència humana o la manera de fer humana podrà intervenir, però clar, es redueix. Per tant, a partir d'aquí hi haurà tota una sèrie de persones doncs, que serà molt difícil que puguin trobar feina.
Hi ha moltes persones que ja ara ja no poden trobar feina del que feien, qui treballava en una cadena de muntatge d'una fàbrica de cotxes.
Ho hem vist, no? Tu i jo, quan vam començar a conduir, segurament doncs, a una benzinera hi havia algú que et posava, o eren petits, ja fins i tot nosaltres no sé si ho hem vist gaire, però vaja, ja és molt habitual que ens haguem de posar a la benzina, que ens ho expliquen els nostres pares, que quan arribava el divendres havien de treure els diners perquè tenien que comptar tot el que gastarien el cap de setmana perquè no hi havia altra manera de treure'ls, és a dir, caixers automàtics, coses que són, ara ens són molt evidents
una estació,
fa 50 anys, evidentment, no ho eren. No?
On hi ha una estació de trens i que la meitat o més de les taquilles estiguin tancades perquè hi ha unes màquines espenedores de bitllets i tu vas allà, no interactues amb ningú, fiques la teva tassa i compres el bitllet. Això és un automatisme, és a dir, substituir una persona que abans estava allà 8 hores atenent el públic per una màquina. És aquest fenomen.
Què passa? O un pàrquing, etcètera. No?
El que passa és que el que s'està veient ara és que, clar, això és una màquina, una espenedora de bitllets, sí. Però ara estem parlant d'intel·ligència artificial.
És un pas més.
Les màquines estan adquirint intel·ligència i les feines de les quals poden optar són feines superiors. Ja no és simplement espendre bitllets, sinó són feines que requerien abans humans, doncs ara ja la intel·ligència d'aquestes màquines, d'aquests robots, els permeten adquirir o optar o treballar en feines més qualificades.
Europa s'està plantejant regular això, que és els robots. Què és exactament el que Europa, doncs, evidentment,
Europa,
que regula i té competències en moltes coses,
sí,
està posant sobre la taula?
Sembla un argument de pel·lícula de ciència-ficció, però és que realment la Unió Europea ja s'està... La setmana passada, fa uns dies, va admetre a tràmit una proposta per començar a estudiar i començar a regular l'estatus jurídic dels robots. I volen crear un nou tipus de persona, nosaltres som persones humanes,
sí,
persones jurídiques,
físiques, sí.
Persones físiques, doncs ara volen crear un estatus, estàs pensant, de crear un estatut de persona electrònica, precisament pels robots, establir un marc legal, sobretot per la seva relació amb els éssers humans. Parlo ja no de màquines espenedora de bitllets, parlo de màquines intel·ligents, màquines que entenen el seu entorn i que reaccionen al seu entorn i que aprenen soles. Sobretot la intel·ligència artificial està donant un salt i està fent un salt bastant important cap a màquines que aprenen soles, que ja no cal programar-les, sinó que les deixen i elles soles van interactuant amb el seu entorn, guanyen amb l'experiència i prenen decisions en funció de la seva experiència prèvia, una cosa que fa 5-10 anys era impensable. Doncs ja està començant a passar. Doncs la Unió Europea està dient, val, això és un fenomen que d'aquí uns anys, d'aquí una dècada, dues dècades, tindrà un impacte real sobre la ciutadania, hem de regular-ho. I es vol crear una agència europea per la robòtica i la intel·ligència artificial i, com et deia, volen crear un marc regulatori, un marc tècnic, però també un marc ètic.
Això és el que ens interessa aquí.
Això és molt interessant. Aquí és on està. Per què farem servir aquests robots i quin serà el seu paper? Depèn de com els ensinistrem, per dir-ho d'alguna manera, depèn de com els programem, poden jugar al nostre favor o, en canvi, poden suposar una autèntica amenaça per l'espècie humana i per la seva supervivència. I no és un argument de
ciència-ficció.
No és Terminator. És una cosa real i que la gent que realment es dedica en aquest sector fa temps que ja ho està estudiant i que ho està mirant.
Per exemple, una de les coses que es posen sobre la taula que els robots tinguin un botó de pànic.
Un botó del pànic, sí, un botó vermell, diguem-ho així, que estigui a la sala on estan els que controlin, aquests serien humans, i que només picant sobre el botó puguin apagar les màquines de cop. És una de les coses que preocupa més en el sector. Per exemple, et posaré un exemple, Google, que és una de les grans empreses mundials, és l'empresa més important del món, està treballant en temes d'intel·ligència artificial, va comprar una empresa que es diu DeepMind, una empresa de Londres, una startup de Londres, que són els mateixos, no sé si te'n recordes, d'aquella màquina que va guanyar jugant al Go, aquell joc milenari, que va ser la primera vegada que una màquina jugava a un joc on la intuïció és la principal característica, una màquina intuïtiva. Doncs a DeepMind tenen aquest botó, precisament, que el que fan és les persones que estan desenvolupant aquestes màquines, en el moment que detecten que la màquina s'està, diguem-ho així, desmadrant, està fent coses estranyes per les quals
no tenen previst ells que les havien
no estava programada
com una opció.
Ràpidament poden apretar el botó i desconnectar les màquines. Una altra cosa que s'està parlant, a més d'això del botó aquest, és que les màquines en el seu...
Seria la versió millorada de quan traiem l'endoll quan ens atabalem, diguéssim, no?
Sí. Sí, el problema és més còmode, més que supir-te a desconnectar...
Busca el cable, troba-lo, ja en quin és.
Exacte, és més còmode. Tens un botó allà ben gros, que posa vermell pànic, dos piques. Doncs a part d'aquest botó, el que s'està plantejant i a nivell d'estructura, com amb l'ADN d'aquests robots, és que el seu propi software inclogui mesures perquè la màquina no aprengui a saltar-se les mesures de seguretat. Sembla molt enrevessat, però clar, quan tens una màquina que és més llesta que tu i tu has establit mecanismes de seguretat per desconnectar-la, potser la màquina se n'adona d'aquests mecanismes i fa com una volta, perquè tu no te n'adonis que està fent el que ella vol sense que tu no te n'adonis. Llavors, s'està obligant, o s'està regulant, o s'està pensant a regular, que totes aquestes màquines, en el seu propi ADN, portin incorporat un sistema per intentar saltar-se les mesures de seguretat. És molt complicat. De fet, ja se sap, i és una certesa que no sabem quan passarà, però sabem que passarà, que és que les màquines seran més intel·ligents que els homes. En el moment que aconseguim una màquina igual d'intel·ligent que els homes, que això diuen que ho aconseguirem amb 50, potser 100, però a la velocitat que anem potser serà abans, en el moment que aconseguim una màquina que equipari la intel·ligència dels homes, que superin la intel·ligència, serà qüestió de dies, perquè això és exponencial, és a dir, sempre és exponencial. Després, si vols, parlem més d'ètica i de què s'està plantejant a la Unió Europea amb temes d'ètica, amb la relació amb els humans.
Encara ens quedem en àmbit econòmic, perquè li explicava el Jordi que de fet és una cosa que està publicada i ha sortit a molts llocs, que una de les mesures quan es posa sobre la taula el tema de les pensions, bé, aquí el senyor Josep Maria Álvarez, que és el líder d'UGT de tota Espanya, va dir que ells proposaven que es cotitzessin les màquines o els robots, és a dir, que en aquell cas ell parlava de màquines que hi són ara, és a dir, que elles, de la mateixa manera que nosaltres estem pagant ara a dia d'avui qui cotitzi les pensions que cobren les persones que estan jubilades, per entendre's, al moment que ens jubilem nosaltres, si
robots
estan treballant màquines i robots, paguin ells, perquè si no això no sortirà.
Sí, la Unió Europea s'està plantejant que els robots paguin impostos, que estiguin que contribueixin a la seguretat social, qui sap...
Com hi haurà el robot autònom, el robot...
No sabem si hi haurà robots que es pagaran els autònoms, però sí que és veritat que la Unió Europea està considerant aquest problema que podem tenir a llarg plaç, o no a llarg plaç, sinó potser a mig termini, i potser tenim aquest problema, que és que el lloc de treball ocupat per un robot doncs deixa d'aportar diners a les arques públiques. Això porta implicacions també a l'hora dels propietaris dels robots. Hauran d'assegurar-los. També s'està dient que en el moment que hi hagi robots, per exemple, que condueixin cotxes o que robots que portin...
No, ara mateix, si caigués un dron, se suposa que l'empresa
d'aquí
és qui el condueix, qui l'ha fabricat...
Per això una mica parlàvem abans de les persones electròniques, aquest estatus jurídic, també perquè siguin responsables dels seus actes. Al final, quan una màquina no la pots ficar a la garjola, per dir-ho d'alguna manera, però sí que es pot establir la seva responsabilitat en un accident, per exemple, i que el seu propietari doncs, tingui una assegurança d'aquella màquina i pugui assumir doncs, els costos de reparació dels danys que hagi pogut produir.
Anem a aquests robots, no? Quin aspecte tindran? Perquè, clar, tu parlaves de Terminator, normalment, no? També hi ha el Westworld, ara, aquesta mítica HBO, és a dir, aquest robot humà, no?
La veritat és que tindrà bastant menys glamour. Potser al Japó, que els agrada molt aquest rotllo dels
androides,
tindrà bastant menys glamour. Quan parlem de robots, en molts casos el que estem parlant és d'automatització de processos. Parlem d'algoritmes, parlem d'informàtica pura i dura i parlem de programes informàtics. En molts casos seran robots industrials, robots que no tindran ni cara ni ull, sinó que simplement seran una màquina amb rodes...
Conjunt de ferros amb...
Exacte, que es aniran movent per dins dels hangars i aniran, per exemple, portant mercaderies amunt i avall, carregant en avions que també volen sols, és a dir, són automatismes, en el fons. El robot, com el planteja la ciència-ficció, aquest robot humanoide, aquest androide amb el qual interactuem, serà una cosa molt, molt més anecdòtica. El que sí que ens trobarem, per exemple, és que... aplicat com a programa informàtic, doncs els sistemes d'atenció al client de les empreses, on abans hi havia operadores, ara hi ha sistemes informàtics, tu des del teu mòbil, a través, posem per cas, per WhatsApp o qualsevol sistema de missatgeria, diguis, escolti, tinc un problema amb la meva caldera, i llavors et diguin, sí, digui'm, sisplau, digui'm el seu número de client, i tu et semblarà que estàs parlant amb una persona, però realment el que estàs parlant és amb una màquina que està preparada o ha estat dissenyada per respondre a peticions, per exemple, dels clients d'un servei tècnic. És a dir, són aquestes tipus de qüestions. Clar, al final què passarà?
Aquests assistents al mòbil, no? També que hi ha...
En lloc de tenir 15 persones atenent al públic o responent les peticions en un servei d'atenció al públic, doncs tindran una pels casos raros. El 90% de casos que simplement es resolen amb tres missatges, d'acord, el truquem o d'acord, ja ve el tècnic, això ho farà una màquina. Aquest és el fenomen al qual ens enfrontarem d'aquí, ja us dic, una dècada, ja està passant i que progressivament començarà a ser un problema a Europa, per exemple.
També hi ha altres exemples, no?
Sí, parlàvem del cotxe autònom. Als Estats Units es va estar parlant, i abans parlàvem de Trump, que no, ell no parla de l'automatisme com està parlant de tornar als americans, no? A Amèrica pels americans, però sí que l'any passat amb Obama es va començar a dir, es va fer un informe que deien que el cotxe autònom, que és una cosa que aquí hem parlat també moltes vegades,
sí,
està posant en risc o posa en potencial risc la feina de qualsevol professional dedicat al transport, tant sigui de persones com de mercaderies. De fet, als Estats Units ja comença a haver-hi caravanes de camions. Imagina't una caravana de camions, sí, un darrere l'altre, que porten mercaderies, sí, on només el camió del davant és el camió que va tripulat per un humà. I la resta no són més que camions que estan sense cap conductor i el que fan és seguir el primer, o seguir el que tenen davant. Quan el primer frena...
Per imitació fan el mateix.
Quan el primer frena, la resta frenen. Quan l'altre accelera, la resta l'acceleren. I fins així fan com un cuc, per dir-ho d'una manera, com si fos un tren, fan com un cuc d'un lloc a un altre dels Estats Units.
Ara, això... quan un volqui, ho poden volcar.
Quan
s'adorm, no?
Aquí està el problema, no?
Aquí serà quan la màquina pot superar l'home i dir
aquest
ha fet un error i va ser això per mi mateixa.
Les màquines no dormen, i diuen també, per exemple, que pot ser una millora pel medi ambient, per exemple, amb el transport de mercaderies per carretera. Doncs les màquines no dormen, en 24 hores pots portar més mercaderies que no pas fent torns humans i que els humans hagin de descansar.
Tema dels robots col·laboratius.
Robots col·laboratius, sí, això ja s'està veient amb molts, sobretot, sí, suposo que quan heu parlat amb els d'Amazon ja us han parlat d'això,
sí,
són aquests petits robots, li diuen cobots, robots col·laboratius, que estan ajudant els treballadors a fàbriques, amb sectors més de distribució de mercaderies, doncs això, a fer feines de transport, feines de classificació de productes, d'anar a buscar productes als estants, és a dir, són petits robots que feien la feina del que abans anava amb un toro, amb un llavall, per la fàbrica buscant peces, ara ja ho fan robots, és a dir, són aquests robots. Això és un mercat potentíssim que està creixent molt als Estats Units i que s'està implementant molt, i que és un altre automatisme que està fent, doncs, que el mosso de magatzem també vegi posada en risc la seva feina.
Anem al codi ètic, al control d'aquestes màquines. Com podem controlar-les?
El Parlament Europeu fa gràcia perquè fa referència a un clàssic de la ciència-ficció, com és Isaac Asimov i les seves tres lleis de la robòtica. Aquestes lleis, recordo als oients, que la primera llei diu que un robot mai podrà fer mal a un ésser humà o, per la seva inacció, permetre que un ésser humà prengui mal. La segona llei diu que un robot sempre ha d'obeir als éssers humans, excepte si aquesta ordre entra en contradicció amb la primera, és a dir, que no li pots ordenar a un robot que faci mal a un altre humà. I la tercera llei és la llei que diu que...
Això, en l'àmbit militar, per exemple...
Sí, això, aquesta llei, crec que, clar, l'anulen, no? Amb els drons militars l'anulen. Doncs la tercera diu que un robot ha de vetllar sempre per la seva supervivència, és a dir, no, ha de vigilar per continuar actiu, sempre que aquesta existència no violi ni la llei número 1 ni la llei número 2. Això és
si
una
fos
cosa...
el Titanic, els últims els robots, digues.
Exacte. Aquestes són les lleis que va escriure Isaac Asimov i que la Unió Europea ha demostrat que aquestes lleis van fantàstica pels robots i la Unió Europea les considera com part d'aquest codi ètic que es deia que s'estan plantejant en la relació dels robots amb els éssers humans, no? Això té implicacions, i quan vam parlar de cotxe autònom està claríssim. Què ha de fer un cotxe autònom, sí, un cotxe que està conduint i porta els seus passatgers, quan es troba en una situació en la qual o bé surt de la carretera i cau al mar, per dir-ho d'alguna manera, o bé atropella a la persona que està creuant. Ha de decidir entre atropello o mato els meus passatgers. Doncs aquest tipus de disquisicions,
ètico-filosòfiques,
són els problemes que s'enfronten els que estan desenvolupant robots, i són les qüestions que haurem de veure com es resolen.
Per acabar, Jordi, anem al tema de l'anunciat, eh? Ja tenim tota la informació com per abordar-lo. Bueno, i a partir d'aquí què? És a dir, quan tinguem robots fent tantes feines, què farem?
Com viurem?
Com ens distraurem, diguéssim?
No ho sé.
Com viurem? Primer nivell material?
El primer nivell material. Si els robots fan la meva feina, hi ha un dels estudis que deien que el 50% de les coses que fem en el dia a dia, els treballadors, és susceptible de ser assumit per
quan,
un robot.
Un?
El 50, fins al 50%. Depèn de les feines, eh? Però també parlo de metges, eh? I d'operacions,
sí, sí,
que
sí,
les
sí
poden fer robots. És a dir, el 50%. Llavors, clar, això vol dir que jo cobraré el 50% menys? Clar, això és un estalvi per l'empresari. Hem dit que l'empresari haurà de pagar impostos per aquells robots que facin la feina, però per mi, què vol dir que cobraré menys? Què vol dir que si jo no puc accedir, perquè pel meu nivell educatiu no puc accedir a feines perquè els robots les fan millor que jo i més barato?
Llavors, problema social greu,
És un problema social, i la Unió Europea s'està plantejant, i està plantejant-se amb una solució que és molt d'esquerres, però que fins i tot en el sector s'està parlant que és la renda mínima universal, és a dir, que tothom cobri de base uns diners per poder viure, perquè si realment les feines les fan els robots, de què viurem nosaltres els humans? Elon Musk, aquell personatge del president de Tesla, que també n'hem parlat sí. alguna vegada, més d'una vegada n'ha parlat d'això. Ell també treballa amb temes d'intel·ligència artificial
sí,
i està dient que aquest debat de la renda mínima per les persones, una renda mínima de subsistència, diguem-ho així, és un debat que haurem de fer com a humanitat, diguem-ho d'aquesta manera, o com a mínim als països més desenvolupats, que és on aquest fenomen passarà abans, els propers 20 anys.
Però no ens avorrirem, diguéssim? Ja sé que ara molta gent pot estar pensant, segur que no, però...
Depèn. Hi ha projectes pilot...
És a dir, avui amb el dia que fa, no? Doncs mira, que surti el robot i treballi ell, tu.
Vull de fet, que no. És que no ho sabem.
No ho hem viscut.
No ho hem viscut. Llavors ja comença a haver-hi projectes pilot. Als Estats Units una startup està fent un projecte pilot a Oakland.
El que sembla inassumible és que això és així parada. Dir, bueno, fins aquí, hem arribat aquí, perquè però, si no ens quedem sense feina.
Però no sabem què pot passar quan tu els dones diners a la gent per no fer res, diguem-ho així, clarament. No sabem a què es dedicaran, què faran, quines conseqüències psicològiques té el fet de llevar-te cada matí i saber que no has de fer res perquè ja tens la vida més o menys solucionada. Igual això algun ens podria il·luminar amb possibles. Però que vull dir, s'estan fent proves, com et deia, a Oakland s'estan fent proves en alguns residents i estan rebent un sou, i el que vols veure és això, parlant el temps, la gent aquesta es compartirà amb uns...
També, és que clar, si féssim ciència-ficció seria com, no?, que tinguéssim com una població, entre cometes, esclavitzada al nostre servei, diguéssim, que ens permet viure millor, però amb aquest apunt que en algun moment determinat faran el salt i poden ser més intel·ligents que nosaltres.
Els més optimistes, i tu ja saps que jo sempre m'alineo amb els més optimistes, diuen que quan tinguem aquesta renda universal, l'home es dedicarà a fer aquelles coses on la màquina no pot ser competidor, és a dir, amb la creació, amb l'art, és a dir, amb coses que ens cultivin. Jo també crec en això i crec que l'home del futur serà un home més cultivat, un home més culte.
Sí, confies més que estigui a la biblioteca que al bar, no?
La veritat és que sí. La veritat...
Escolta'm, hi ha alguns projectes pilots, no?, per això ja, que s'estan posant en marxa en aquest sentit, també, en aquest punt de gent que ho està començant a provar. Jo sé que a Finlàndia sí que n'hem parlat alguna vegada.
A Finlàndia aquest 2017 també estan iniciant un projecte pilot amb 500 persones rebran prop de 600 euros al mes com a renda mínima. A Escòcia també s'ho està plantejant. És a dir, aquí a Catalunya crec que també hi ha hagut algun moviment, algun comentari en aquest sentit. És una cosa que si volem mantenir l'estat del benestar i volem que mantenir bàsicament el que volem mantenir és la benzina que mou el consum, que és que la gent tingui diners. Si hi ha problemes de llocs de treball, si els robots assumeixen aquests llocs de treball, el que hauràs de fer és que la gent tingui diners d'alguna manera. I si és donar-los aquesta renda mínima perquè la màquina continuï en moviment, doncs jo crec que s'acabarà fent. El que haurem de veure és en quines condicions i quin és el panorama que ens queda a tots...
Clar.
A nivell laboral, perquè una de les coses és que allò del treball dignifica, no? Doncs que també la gent li agrada sentir-se útil i tenir tot el dia lliure, com bé deies, pot crear certes disfuncions socials. I és un fenomen, repeteixo, que no és que ho estigui dient jo, que s'ho està plantejant ja la Unió Europea d'aquí al 2050. És aquí al costat està això.
També aquests sectors generar llocs de treball, és a dir, el manteniment el faran els propis robots entre ells mateixos, és a dir, aquí el ser humà on quedarà en aquesta situació.
Està per veure, clar. Un pot pensar, vaja, si les feines les faran els robots, doncs els humans fabricaran robots, no? Però clar, és que al final els robots els fabricaran robots. Bueno, doncs llavors els programarem, sí, bueno, però quan el robot sigui tan intel·ligent ja es programaran sols, és a dir, no caldrà pràcticament...
Haurem de fer la petició i ja està, no?
Pràcticament només caldrà una persona que sigui la que estigui sentada davant del botó vermell per si passa alguna cosa. Diguem-ho així, no?
Home, i que també, no? Ara, quan explicava això dels impostos, una de les reflexions que fas és aquesta, que deia, bueno, quan els impostos és, normalment, quan tu reclames un dret com a ciutadà, dius, és que jo pago els meus impostos. Clar, sí. Si el robot està pagant impostos,
també
quin dret té el robot?
Reclamarà els seus drets. Ho haurem de veure si, com a la sèrie que comentaves abans de Westworld, els robots adquiriran la seva pròpia consciència de la seva existència. Això no ho sabem. No ho sabem. De fet, no ho sabem. Ja veus, dins de l'àmbit tecnològic, que alerten d'aquest tipus de desenvolupament i gent que aboga per deixar-ho estar. Deixem-ho estar. No.
Parem, aturem-nos.
Deixem-ho
no?
estar. Hi ha altra gent, com ara Google...
Aprofitem el que ens pugui donar un benestar evident i no aprofundim més.
És incorren un risc que diuen que ens el podríem estalviar. I no és broma, és una cosa que realment s'està dient. Si els robots ens superen com a intel·ligència, els robots poden decidir que els humans som una molèstia. per la seva pròpia existència, per la seva, o per la supervivència del planeta.
Posem, no porten res.
Posem-nos així, no fan res, estan aquí, gasten, mengen, jo no menjo, jo no gasto, gasto molt menys, sóc molt més eficient, sóc molt més intel·ligent, poden decidir que som una lacra o som un problema per la subsistència del planeta i per la seva pròpia supervivència. Vale? Pensa en les lleis d'Asimov. Quan pensin això, la tercera llei de la robòtica els impedirà prendre cap acció. És a dir, no podran actuar contra els humans. Són aquest tipus
d'interrogants que
se'ns obren, que, repeteixo, semblen ciència-ficció, però que ja als Estats Units, a la Unió Europea, s'ho estan començant a plantejar perquè li estem veient les orelles al llop, i això és qüestió d'un parell de dècades que ja tindrem aquests robots entre nosaltres.
Magnífic. El Jordi Flamarick, avui que hem reflexionat sobre això, què farem quan els robots ho facin tot o gairebé tot. Moltíssimes gràcies, Jordi.
Adéu, Ramon.